Selves passa fum, fosca falaguera, té un cambuix canta del sang, paio verge que el sol esquinça i regalims de fil d'aram.
Abans que la pandèmia del Covid-19 ens canviés la vida dels últims mesos, Marala va editar el seu primer disc, un àlbum que van presentar en directe a Ràdio Sant Cugat, a més amb un acústic deliciós que ens van regalar al magazín Sant Cugat a Fons. Aquesta setmana el presenten finalment al Festival Tradicionarius i hem aprofitat per proposar-li una entrevista a la santcugatenca Selma Bruna per parlar del concert, d'aquest any estrany que han estat vivint de presentació i que, de fet, els ha sortit prou bé, amb un àlbum anomenat A Trenc d'Alba, i per conèixer més aquest grup, aquest trio, per aquells i aquelles que encara no l'hagin sentit, tenim amb nosaltres a la Selma Bruna. Hola, què tal? Com estàs?
Bon dia, què tal?
Aquesta setmana teniu actuacions. Sembla un miracle tenir actuacions, teniu dues actuacions. Parlem primer de les actuacions i anem enrere a trobar-nos més concretament amb el grup. El divendres teniu el Tradicionarius.
Exacte, el divendres, dia 22 a les 8, presentem A Trenc d'Alba, que és el primer disc de Marala. Cantarem nosaltres tres, amb la Clara i la Sandra, i també tocaran amb nosaltres el Toni Fort, de València, i el Josep Cordobés, de Manresa. I en realitat és la presentació oficial de Marala a banda, no? Perquè sempre havíem tocat nosaltres tres, i a partir d'aquest disc ens venia de gust com fer una mica d'ampliació, i anirem super ben acompanyades del Toni i el Josep.
Després parlarem de les vostres versions de directes, que són variades, i hi ha alguna molt, molt especial. De fet, ja ho vau avançar fa un any, a l'entrevista a Ràdio Sant Cugat, però comencem amb l'inici. Com es crea Marala? Sou tres components de diferents espais dels Països Catalans, una mena d'homenatge a la tradició catalana, a la llengua i al territori.
Un homenatge involuntari al principi i cada cop quan ens el trobem i ens el fem conscient és com, uau, realment decidim que sigui homenatge, no? Però realment la trobada de les tres no és voluntària, de dir anem a buscar una dona de cada lloc dels Països Catalans, sinó que totes tres estem dins de la música i dins del circuit de música de Barcelona, les tres estudiàvem allà i ens vam trobar i va ser com molt clara tant l'entesa personal com l'entesa musical professional, que va ser doncs això, com un sí gran de dir que hem de fer coses, està sent molt guai. Partint, primer de tot, com des del gust que ens estava fent a nosaltres, no? De dir, uau, és que estem tocant, estem juntes i és molt guai, anem a fer alguna cosa, no? I llavors, a partir d'aquí, doncs vam fer amb tot el tinglado que això suposa, perquè cada una viu a un lloc diferent. Llavors, ens anàvem trobant alguns caps de setmana per fer estaixos i així, i a poc a poc, doncs, d'això ja farà ara al març 3 anys. I sí, ara presentem aquest disc.
Parlem de les components, de les teves companyes, i després parlarem de tu.
Vinga.
Explica'ns. Heu estudiat coses diferents, música, però veniu de mons diferents. Parlem de la Clara.
La Clara Fiol és de Mallorca, de Palma, i vam coincidir, bueno, jo vaig coincidir amb ella al taller de músics estudiant allà cant, i sí, ella ha estudiat cant, és una compositora excel·lent, amb una sensibilitat i una delicadesa, bueno, com molt sublims i molt sutils. I sí, també com a vegades ens plantegem, no?, què aporta cadascuna Marala, i la Clara aporta com un cap molt clar, no?, com molt d'ordre, molt de... I és molt guai, sí, la Clara de Palma. I la Sandra ve de Pedreguer, d'un poblet d'Alacant. Ella va viure a Barcelona i dic van viure perquè ara cadascuna, la Clara viu a Mallorca i la Sandra viu a València, però totes dues van viure a Barcelona, i la Sandra va estudiar guitarra clàssica a l'ESMUC La Sandra, amb la Clara ens vam conèixer primer, després vam conèixer la Sandra, o sigui que d'alguna manera es va consumar uns mesos més tard, i també va ser com una peça molt interessant, no? Igual la Sandra aporta més com una cosa d'aire i fresca, amarala, i també composa increïble, bueno, jo sento admiració molt profunda cap a elles. Totes dues tenen una tradició folklòrica com molt propera, no?, de casa seva, i per tant la meva sensació és que tot el que composen veu però com d'una font directa del que ha passat a les seves terres, no? I això per mi és molt inspirador.
És la part tradicional de la formació.
Sí, la part tradicional com de veritat, no? Perquè jo igual he pogut com veure voluntàriament de diferents cultures, però igual no l'he viscuda jo com elles, no? Igual, bueno, mm-hmm. I això, i la Sandra Pere Pereguer ha estudiat guitarra clàssica, ella, i també canta increïble. A vegades diem amb la Clara, tu ja m'has estudiat cant. La Sandra, mare meva.
I ara la part de la Selma, tu ja et coneixíem, tu tens projectes en solitari com a cantautora. Què aportes tu a Marala?
Quina bona pregunta. Això és més difícil de dir.
Sí, per un mateix.
Jo crec que porto una cosa com a nivell personal com més terrestre, més com de fer grup, també. A nivell professional m'agrada molt com ser molt precisa amb les melodies, amb... Sí, assajant també, cada un va agafant els seus rols, no? Jo a vegades em trobo més com amb el fes-ho amb les coses, no? Com en no passar-les ràpid, sinó com en que estiguin totes ben perfilades, no? I això, jo he estudiat el taller de músics, amb la Clara també cant, i en realitat els bolos totes tres toquem la guitarra, vull dir que res a veure amb com toca la Sandra, ni molt menys, però la Clara i jo també podem apanyar-nos una mica i en algun moment del concert també agafem la guitarra.
Una de les vostres bases, l'instrument base, és la polifonia, la fusió que feu de les vostres veus, que això entenc que darrere hi ha una feina, vosaltres ho feu molt fàcil, us veu molt còmodes, però darrere hi ha una feina molt, molt important. Aquesta és el detallisme que tu deies abans, no? De fixar-te.
Sí. Sí, sí, totalment. Sí, per nosaltres és molt important com... Bueno, has dit diverses coses, que m'han vingut diverses coses al cap. Primer de tot, la importància de les polifonies, no? Per mi agafa molt pes i molta importància el dir, uau, és que tots i totes podem cantar, no? Vull dir que seria com desaprofitar que estiguéssim les tres a l'escenari i una no cantés, podem cantar, no? Llavors, podem cantar i a més podem cantar a més d'una veu i més de dues, no? Cada cop és com que, és com, no sé, com si anés agafant, com si una cosa anés agafant dimensions, no? Una ratlla, doncs la poses en dues dimensions, doncs la poses en tres i va agafant com tota una forma que, clar, personalment a mi m'arriba molt, com molt més ample, no? Que quan és només una veu. Evidentment també combinar-ho és molt xulo, eh? I sí, jo crec que totes tres tenim una passió molt gran per la, com per la cura del que oferim, saps? Que el que oferim no sigui com algú fàcil que hagi passat i ja està, sinó que com entregar-ho cuidat, no?, també. I jo crec que igual un dels llocs on posem més èmfasi és a... Sí, justament aquest tema, com el decidir molt bé quina veu fa cada una. És com un treball quasi com arquitectònic, no?, en plan d'arquitectura de la música, d'escoltant-nos, pensant a veure quines veus pots agafar cada una. I moltes vegades no és una cosa conscient o mental, és simplement que un es posa a tocar algo que hagi composat i anem fent veus i anem decidint, hòstia, això no, vale, tornem-hi. Vale, prego una altra cosa, jo me'n vaig cap a dalt, tu cap a baix, vale. No, ara tu queda't. I com anar provant repetidament, no? I al final ens quedem com amb el que... la selecció natural, no?, de la música, una mica, com amb la biologia, doncs...
I així és com componeu els vostres temes, ara? En videoconferència, per exemple, o us trobeu?
Ara ens trobem, ens hem trobat quan hem pogut fer bolos durant aquest estiu i els estaixos que hem fet per preparar el bolo de divendres. Llavors, clar, és veritat, per exemple, amb el bolo de divendres ens hem trobat que hagués estat ultra més fàcil si haguéssim estat més a prop, perquè... Per un concert hi ha, evidentment, tota la música, però hi ha tal jaleo al voltant que és com molt important que estiguem molt connectades per la logística, sobretot, per la logística i la producció del concert, no? Aleshores, tot això sí que ho hem hagut de fer virtual, clar. Vull dir, decidir tot l'espectacle, decidir moviments, decidir vestuari, decidir bla, 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 tot online, amb grups de WhatsApp, bueno. Intentem tenir molt organitzat, però, hòstia, és una mala informació increïble.
Després de tot això, qualsevol cosa us semblarà fàcil després d'aquesta experiència. Anem a la composició. Són temes vostres inspirats per poemes, inspirats pel feminisme, per la dona, pel paper de la dona, pel patrimoni, per la llengua. Com sorgeixen les cançons? Hi ha una cançó que és cançó, que ve de Miquel Martí i Pol, però com comenceu a afilar i a vestir aquesta idea inicial que, com deies, a lo millor és una amb la guitarra fent una melodia?
Les composicions són totes nostres. Algunes són poemes musicats, com per exemple aquesta de cançó de Miquel Martí Pol, o El llenguatge dels cossos, que és una altra cançó que apareix al disco, que és d'Isabel García Canet, una poetessa de Pego, un poble molt a prop de la ciutat on viu la Sandra. I llavors hi ha altres lletres que són lletres tradicionals. Per exemple, hi ha una lletra de León i una lletra... Ah, no, la cançó de Zamora no està al disc, però també la cantem als concerts, no? Com, a la Sandra li agrada molt com recopilar... Bueno, m'agrada, però jo crec que la Sandra posa com la llavoreta. Recopilar i escoltar molt avis i àvies de la península Ibèrica, que, on hi ha gravacions d'avis i àvies cantant. Romanços o coples o... Aleshores ella ho agafa i crea una composició preciosa, preciosa. Per exemple, això ha passat amb Panaderina, no? Que és un altre tema que està al disc, que la va portar i diu, ostres, és que vaig sentir aquesta melodia a un àudio d'un disc de cançons tradicionals de León, una àvia cantant allà dices que no hay más luna, com amb superbaueta d'àvia, i llavors ens va tocar el que ella havia fet a través d'aquesta melodia. Vam al·lucinar, i llavors aquí és on comença el procés que deies tu, no? Com es crea la cançó una vegada una l'ha portat, no? I una mica com t'explicava, en realitat. Ens l'ensenyem i bastants escoltant el que sentim per dins, que pot quedar bé, ho anem cantant, i entre les tres anem fent com aquesta... Sí, com aquesta construcció, no? Una mica l'ego, en realitat. Com que podem...
Fer una miqueta d'arqueologia musical, anar a buscar...
Sí, 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 total.
Música que segurament, possiblement es perdria o es quedaria amb el pas de les generacions, i vosaltres rescateu. Tot això ho expliqueu al llibret del disc, ho expliqueu en algun lloc perquè quedi constància d'aquesta feina afegida al que és la composició musical?
L'expliquem molt, sobretot als discos, en els directes, que per nosaltres és... Ho anem repetint, no? I també agraint com aquest llegat de cançons que ja hi és i que a nosaltres ens agrada molt recuperar per veure el que hi era, o sigui, el que hi havia, però també ens agrada molt com el que aquelles cançons ens han donat, també com per donar-nos l'oportunitat a nosaltres de ser creatives, inspirant-nos en allò i crear lo nostre a través del que existeix ara per nosaltres, no? Com en el present. I això també crec que defineix molt Marala, també. Vull dir que no només recupera cançons ja escrites o tradició, sinó que també té com aquesta branca de, vale, creu a través del que sóc ara i del que som ara entre les tres, no? També com una mica com amb aquest arbre del cap a les tres terres, no? València, Mallorca i Catalunya.
Una mica d'adaptació de tradicions, no? Adaptació a l'actualitat. Recordo que quan vaig veure la vostra proposta de concert binaural, que en realitat és una manera espectacular de gaudir d'aquestes etapes, no? D'aquestes fases que dieu de veu, d'aquesta polifonia, vaig al·lucinar perquè no ho havia sentit mai. Ara explicarem en què consisteix, però vau ser una miqueta de premonitores dels concerts que es podran fer. Un concert així es pot fer avui en dia amb el tema del Covid sense problemes de distàncies ni de contagis, no? Expliquem en què consisteix i d'on sorgeix aquesta idea.
El concert binaural consisteix en un concert on el so que arriba al públic és captat a través d'un micro que capta el so 360 graus. Normalment els micros amb els que cantem capten el so com pla, diguem, i aquest, no pla 100%, però com que té un
marge... Direccional, no? És direccional a les boques, diguem.
Exacte. I amb el binaural, que de fet és molt interessant veure el micro perquè és com té forma de cap, amb orelles, nas i tot, és això, que capta el so allà on nosaltres cantem. Per tant, si jo canto a l'orella dreta d'aquest cap, a 10 centímetres de l'orella dreta, com que tot el públic porta cascos, tothom ho sentirà a 10 centímetres de la seva orella dreta, a la mateixa distància, ni més endavant ni més enrere, no? Si a sobre jo canto per aquí i un altre a un metre enllà cantant una altra cosa, una altra veu, doncs es crea com aquesta atmosfera i aquest paisatge bastant intens i bastant friqui també, perquè no estem gens acostumats a sentir música d'aquesta manera. Aleshores, pel format Covid, pues, sí, és guai, tot i que crec que no sé si mai arribaré a defensar un concert online més que un concert en directe, per molt que sigui viable, però sí, seria viable, podríem dir-ho així.
Seria viable o, si no, el públic pot estar a una distància molt prudent de vosaltres i separada, sí, i viure amb una qualitat sonora espectacular el concert. Això us dona moltíssimes possibilitats a nivell d'experimentació, de distàncies, de volums, a nivell de tonalitats. Com es treballa això? Perquè entenc que és una manera de treballar totalment diferent que un directe normal i corrent.
Sí. Mira, jo crec que el binaural és el que està... O sigui, està més a prop de l'essència de Maral que no un micro, perquè quan nosaltres cantem, i així com ens hem conegut, és assegudes, així com ara podríem estar tu i jo si estiguéssim en la vida real així.
En persona.
Exacte. Assegudes al sofà, en cercle, o no, cada una... Però vull dir que no, quan cantàvem no ens ho imaginem com sonaria com amb un micro, no? I el binaural és que és això, o sigui, és canto amb el que m'estic trobant ara, no? I faig la mescla del so movent-me jo, o m'allunyo, o m'apropo, o baixo i canto de més a baix, o de cop, si la Sandra està fent una melodia, la Clara i jo ens posem a un altre costat fent les veus, no? Com que realment podem triar molt tant la mescla com el panorama, no? Com on estan ubicades les veus, des d'on te les envio. Evidentment, tot això és impossible sense la feina preciosa que fa el José, que és el noi que... el propietari del CAP, diguem, i no només propietari, sinó ultra exquisit tècnic que ens acompanya quan fem els binaurals. I sí, jo crec que és això, que és que amb el binaural ens resulta més, com d'alguna manera, més familiar cantar. Igual hauríem d'assajar més cantar amb micro, és normal, tot i que els haguem rodat més. Però sí, sí. I clar, a nivell de crear l'espectacle, és una mica com el que t'explicava de crear les cançons, en realitat. Com anar fent proves i anar com que vagi... que es vagi destilant el que ens agrada i allò es queda, no? És com una mica aquest funcionament.
I l'aforament d'aquests concerts és depenent del número de cascos que tingueu a la vostra Exacte. Disponibilitat.
Exacte. O sigui, a Males, online, podria haver un concert multitudinari d'increïble, d'un públic supergran, cadascú des de casa seva, vibrant-la amb els seus cascos.
Si algú té curiositat per aquests concerts, teniu un vídeo al YouTube de Marala, penso que està penjat al vostre canal, on hi ha un concert d'aquest tipus i expliqueu, que explica i es veu perfectament en què consisteix. I després teniu l'opció de trio, vosaltres us serviu amb els vostres instruments vocals i les guitarres, i després amb banda, que és el que deies, amb flauta i percussió.
Exacte. Ara mateix amb el Toni Fort i el Josep Cordobés.
Repassem els concerts. Aquesta setmana teniu el Tradicionarius i després a Cardedeu.
Exacte. El dissabte. Tradicionarius, dissabte, a Cardedeu, el Tastautors.
I la setmana vinent teniu encara un parell més d'actuacions que esperem que es puguin fer.
Esperem molt fort que es puguin fer. Una serà dissabte a Celrà i diumenge a Riudaura.
Déu-n'hi-do, aquestes setmanes us anireu veient, fareu stage per preparar concerts. No sé si ja esteu avançant alguns temes, si ja esteu pensant en futurs temes.
Pensant molt, provant amb aquest format que et deia, no? De comencem a portar idees i a composar, també. I de moment encara no hem posat manos a l'obra a nivell pràctic, però sí que tenim allà la idea i les ganes també d'innovar, no? I de fer coses diferents, també. Evidentment dins de l'estil, però com amb una mica sensació... Clar, és que divendres presentem a Trenc d'Alba, però ja l'hem rodat molt, no? És com quasi presentació i comiat, no?
És que fa un any que el vau presentar, en realitat. El vau treure a principis de març, aproximadament.
Fa un any que el vam presentar... Bueno, que el vam no presentar, però que el vam treure. Hem fet alguns bolos, els que ens han deixat durant el Covid, però és que abans també ja el veníem cantant, no? Abans de gravar-lo. Vull dir que no hem gravat un disco com ho graven tradicionalment, igual, alguns músics, no? De primer ho gravo i després ho ensenyo i ho toco, sinó que nosaltres ho hem rodat molt i després ho hem volgut com guardar en un disc, no? I ara igual sí que ho fem una mica diferent, com primer fem el disc. No sé, estem allà, a veure què acaba passant.
Déu-n'hi-do aquest any, guanyadores del Premi de la Música Balear, atorgat per la crítica al disc Revelació de l'any, guanyadores del Premi Ovidi, el millor disc de folk, també el Terra i Cultura, el millor premi musicat per cançó, per la cançó, un exèsit d'aquest premi, i també poder tocar el Tradicionari i poder presentar aquest disc. No sé si m'he deixat algun premi o alguna nominació.
Tenim un altre valencià que es diu Carlos Santos, que me'n recordo que la Sandra va anar a recollir dos premis, clar, perquè ens els hem de com distribuir, i la Sandra va anar dues vegades, el d'Ovidi i el del Carlos Santos.
Déu-n'hi-do. I també heu tret algun single que no hi és a l'àlbum, i és d'un poema d'una saltra santcugatenca, la Nina de Lua, Rosa i Espina, que també hi ha un videoclip on també participa un altre santcugatenc, el Martí Osta, a la percussió. Aquest tema es va quedar fora del disc. Com va sorgir aquest tema tan santcugatenc, per dir-ho d'alguna manera?
El director del videoclip, que és el Didac Saez, també, o sigui, realment va quedar molt allà. Rosa i Espina és un tema bastant antic, farà igual, no sé, 2 o 3 anys que està composat. I tot i que sí que podria tenir sentit i coherència amb les cançons del disc, vam decidir que era millor com separar-ho, perquè no ens acabava d'encaixar dins de tota la... com de tot el discurs del disc, no? Com que li vam trobar una lògica a totes les cançons que estaven dins i aquesta no li acabàvem de trobar el seu lloc dins de Trenc d'Alba i vam decidir com que fos un tema a part i va ser així. I llavors un plaer poder tocar amb el Martí i tant, que va posar allà les seves percussions.
I el poema va ser com un encàrrec a la poetessa, a la Nina de Lua.
Sí, sé, perquè, mira, m'agrada, ens vam ajuntar al març del 2018. I el primer bolo de tots que ens van demanar de fer, que era el 23 d'abril, o sigui, un mes després, que era per l'Espai Mallorca, allà a Barcelona, ens van demanar, mira, ja que sou tres, una de cada lloc, a veure si podeu cada una musicar dos poemes de dos poetesses de casa vostra. Jo vaig pensar en la Nina, que ja la coneixia i havia coincidit en algun moment amb ella. Vaig explicar això que t'acabo d'explicar, no? Com que ens havien fet aquesta proposta i que jo tenia moltes ganes de musicar un poema seu i li vaig explicar que era per ma mare, que érem tres dones, cada una d'un cantó, bla, bla, bla... I res, o sigui, li estava escrivint i ella, allò que veus a dalt, escribiendo... I ja m'estava dient, és que ja m'estan baixant els versos, no sé quantos, total, que a la de res ja hi havia la lletra de Rosa i Espina escrita allà a l'Instagram, i jo també, doncs aquella mateixa tarda vaig com musicar-la, i així va ser, sí, amb la Nina, per Instagram.
El videoclip penso que el vau presentar just abans del disc, no? Va ser l'any passat?
Sí, crec que va ser, no me'n recordo quan el vam treure, igual al gener o al febrer, no sé, però sí, abans del disco.
Una cosa que et volia preguntar també és sobre la teva trajectòria, a part de Marala, avui parlem de Marala, però també tu tens una trajectòria com a cantautora. En quina situació estem? Tens nous temes? Trauràs algun single? Trauràs algun disc, un EP? Tens alguna cosa al cap pels propers mesos?
Tinc molta cosa cosa a dins per treure, que d'alguna manera sento que ha d'agafar una forma que encara no tinc molt clara de si EP, de si disco, de si, no sé, de triar encara de quina manera posar-ho en fora. Sí que hi ha moltes coses. També és cert que aquest any ha estat un any com molt difícil a nivell musical i com d'estirar projectes, i jo he centrat bastant la meva energia en el projecte de Marala. Tot i així, tinc moltes ganes i molta, sí, no sé, molta energia per posar aquí també, que és un projecte que són els meus temes, però comparteixo el projecte amb la Pela Escarot, que és un violinista, mandolinista, cantant, músic, compositor, que admiro i estimo moltíssim, i que els concerts que hem fet, no sé, també són molt, molt, molt plaents, i espero que em puguin sortir molt, o sigui, amb moltes ganes també de moure aquesta altra branqueta de mi, que és aquest projecte personal. Sí.
Doncs, Selma, Bruna, moltes gràcies per rebre la trucada de Ràdio Sant Cugat, de tornar a parlar-nos de Marala, i molta sort pels bolos que teniu endavant, que déu-n'hi-do, i molta sort per als projectes futurs que tant com amb Marala o en solitari t'esperen. Molta sort i fins la propera.
Moltes gràcies a tu. Fins aviat.
Fins aviat.
Que tot aquesta teva pena té ara espai per existir. Plora, recorda.